hi ha programes d'acollida a persones en situació d'emergència. Es parlava ara fa un moment d'aquesta persona que va morir, que era de la ciutat. Aquesta persona se li havia ofert en diferents ocasions que pogués accedir a una solució habitacional, encara que fos temporal, ho havia rebutjat, i evidentment que no podem donar resposta a totes les persones que estan sense habitatge o que estan al carrer, però és que...
Però hi ha hagut quatre morts, alcalde, quatre morts.
Sí, però mira, han hagut quatre morts per diferents circumstàncies. No es pot dir que han hagut quatre persones que han mort, que estaven al carrer, és cert, però, per exemple, la persona que va morir dimarts, que ahir vam tindre constància per la informació que tenim, és una persona que no estava a la ciutat, que sembla que havia vingut en els darrers dies, que és una persona, en aquest cas, que va vindre d'un país de l'est, que és una persona que havia tingut antecedents penals. Clar, això passa a totes les ciutats. Mira, jo quan vaig mirar fa uns dies les dades, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona, que té un alberg, que té un alberg, i en l'any 2025 van morir en el carrer 84-85 persones. O sigui, per tant, no podem simplificar, dir, es mora una persona al carrer i és perquè no s'ha atès. No, ojalà poguéssim atendre tothom, però normalment estem parlant de patologies totalment diferents, circumstàncies que res tenen que veure unes amb l'altra, encara que tinguéssim alberg que el vam tindre que tancar perquè no estava en condicions, però tenim els serveis alternatius, encara que tinguéssim alberg, doncs persones que tenen problemes de salut d'addicions o tenen problemes mentals, aquestes persones no poden estar als alberts perquè acaben generant problemes amb la resta. Bueno, hi ha una sèrie de circumstàncies que són complexes.
Perquè sí, el va ser trobat dimarts, l'Ajuntament no havia informat de la seva mort, alcalde.
Perquè nosaltres no tenim constància. Nosaltres ens vam assabentar ahir per als mitjans de comunicació. Ens vam assabentar ahir per als mitjans de comunicació perquè és una investigació, es va trucar als Mossos i els Mossos no ens ho van comunicar a nosaltres. Vam ser nosaltres quan ahir veiem a través dels mitjans de comunicació que hi ha aquesta persona que truquem a Mossos d'Esquadra perquè ens informin què ha passat, i a partir d'aquí veiem que és una persona que no està en seguiment de serveis socials, veiem que és una persona, el que li he dit, no? que és un país a l'est, que informa que té antecedents penals. Per exemple, l'altra persona que es va morir, que sí que era a Badalona, nosaltres vam ser els primers a través dels canals de comunicació de l'Ajuntament d'informar d'aquestes circumstàncies.
Abans el Carles Segués ens parlava de Can Bofí, diu que està tot preparat. No sé què és el que estan esperant.
És que no és cert. És que no és cert. Can Bofí, i jo crec que hem de centrar les coses. El primer alberg que s'obre a la ciutat, l'obro jo com a alcalde l'any 2020. El primer. Amb tots els anys de democràcia no es havia obert cap a l'obrisó de manera provisional, perquè ja estàvem a la fase final del Covid, que és quan jo accedeixo a l'alcaldia. I obrim un espai amb caràcter, amb una certa provisionalitat. Val? Després d'això ens treuen de l'alcaldia, tornem a l'any 2023 i ens trobem que en l'any 2023 l'empresa que gestiona l'alberg, perquè no ho fa l'Ajuntament directament, sinó que se li encarrega a través d'una empresa del sector, amb aquesta empresa no se li paguen les factures perquè no té contracte i té un deute de 2 milions a l'Ajuntament, un deute de 2 milions d'euros amb aquesta empresa. Va, nosaltres intentem actualitzar la situació, li diem a l'empresa que aguanti un temps, l'empresa ens diuen que no poden aguantar més. Per què? Perquè tenim que aguantar un temps i no els hi podem pagar els 2 milions d'euros que s'havien acumulat durant l'època que jo no vaig ser alcalde? Doncs perquè quan no tenien contracte, els procediments per fer els pagaments són més complexos i molt més lents. L'empresa ens diu que plega, i a partir d'aquí s'hi afegeix la circumstància de que com que aquell espai i es va obrir, el vam obrir nosaltres el 2020 a correcuita per al tema del Covid, no reuneix les condicions de seguretat des d'un punt de vista d'instal·lacions.
I quina alternativa ofereix, alcalde, doncs?
Vale,
els veïns que perden la casa, com el Jordi, que va morir aquesta setmana, quina alternativa tenia?
L'alternativa del Jordi, vull recordar, el nom l'ha posat vostè, vull dir, perquè jo no vull tindre merders amb la identificació de persones, sí. O no, eh? O sigui, aquesta persona, que jo no conec, aquesta persona en diferents moments, i així se'n va informar a través dels serveis socials, quan vaig tindre constància, és una persona que havia rebutjat en diferents ocasions una solució habitacional, encara que fos temporal. Per tant, també hi ha la circumstància de que moltes o algunes d'aquestes persones, quan els serveis socials, els tècnics de serveis socials, els ofereixen per a operació fred, doncs, escolta, anar a una pensió 4 o 5 dies, no volen. Per què? Doncs perquè a les pensions els obliguen, per exemple, a una hora d'entrada, una hora de sortida, no poden anar amb animals, els obliguen a mantenir unes normes, doncs, el comportament i l'higiene, que a vegades no volen mantenir aquesta persona. Hi ha una tipologia molt diferent, i altres sí que accepten. No? Per tant, l'alternativa que nosaltres estem treballant...
Sí, però quatre dies l'alcalde no arregla la situació. Avui no, està plovent.
No, li estic parlant de l'operació fred. De l'operació fred. Val? Aleshores, en aquests moments, a les persones que estan en una situació de vulnerabilitat i compleixen els requisits que marquen serveis socials, no que es marquen políticament, aquestes persones se'ls intenta donar alternatives, com passa en moltíssimes ocasions, com està passant en moltíssimes ocasions. Nosaltres estem treballant amb un programa estable per poder acollir a persones, no amb el model que fins al 2022 va tindre Badalona, que és el que els acabo d'explicar, que era un model de que aquí venien les persones, hi havia 60 persones que dormien i al matí tenien que marxar al carrer. No, això no era la solució, perquè hi havia persones que portaven 3 i 4 anys i no es feia cap teràpia de seguiment, cap teràpia d'acompanyament cap a aquestes persones per incorporar-los a la societat. Nosaltres el que volem és treballar de manera conjunta amb entitats socials, que ja ho estem mirant i hem parlat amb ells, de pisos on aquestes persones, a part de poder viure, se'ls faci un programa amb un període de temps limitat d'uns mesos perquè es puguin incorporar els que poden a la societat a fer una vida normal. I per l'altre costat ja tenim, i això doncs li anuncio ara, ja tenim finalitzat el projecte de construcció d'un i d'obertura d'un
menjador social. M'està parlant que estan treballant, m'està parlant que ja tenen aprovat un projecte per fer, però mentrestant, què passa avui amb les persones que dormen al carrer?
Pues miri, hi ha una part important que estan ateses per l'Ajuntament i que estan en pensions. Ara, no podem acollir...
Si vostè, alcalde, no considera que tingui un problema urgent davant d'aquestes 4 morts en 2 mesos a Badalona? No té un problema, alcalde.
Davant del tema de les morts, el mateix problema que té l'Ajuntament de Barcelona governat per el PSC.
Doncs queda clar. Alcalde de Badalona, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies. Vinga, a veure.
Arturo Puente.
Bueno, és que jo crec que quan un alcalde com Albiol ha estat, ha menystingut tantíssim aquesta qüestió en altres casos i fins i tot ha estat actiu en posar gent al carrer a Badalona, doncs això és el que passa després, que les coses no es circunscriuen només als que considerem que s'haurien de circunscriure, que són la gent que ha vingut de fora, aquesta gent que ve no se sap d'on, que estaven ocupant, no, després també afecta a la pressa, afecta també a gent de la ciutat de tota la vida, gent que fins fa 4 dies es considerava que era classe mitjana, que podia tenir un sou i que de sobte té un cop de mala sort a la vida, passa alguna cosa i es troba sense recursos assistencials de cap mena de qui els ha de proporcionar, que és l'Ajuntament, eh? O sigui, que les competències són clarament de l'Ajuntament. El senyor Albiol, l'alcalde de Badalona, pot tirar pilotes fora on vulgui. Pot dir que l'Ajuntament de Barcelona és del PSC i que altres ajuntaments de l'àrea metropolitana, el que vulgui. Però la competència és seva, del seu Ajuntament. I és ell, i té una competència en donar assistència a la gent, que, com deia Ricard, que es queda al carrer, que no està esperant un projecte que estem parlant, que hem aprovat una no sé quina cosa a l'Ajuntament. És que, a més, de fet, passa una cosa amb l'Albiol, Deia, no simplifiquem la qüestió, però anem a veure, el rei de la simplificació és Xavier García Albiol, fins ara ens ha venut un discurs absolutament populista de que ell no pensava fer res amb la gent del carrer. Bueno, doncs, quan això passa, quan això ho fan els responsables i responsables públics, el resultat és el que estem veient aquests dies.
Jordi.
Crec que fa trampa o comet un error quan es compara amb Barcelona, que diu va haver-hi 85 morts l'any passat. Barcelona té 1.600.000 habitants ell en té 225.000. És a dir, si vol fer comparatives i agafem la proporció, hauríem de dir que no és que li toquin morts per any a cada població, però és a dir que Badalona està superant de molt...
I és un centre d'atracció
a Barcelona.
De rebuig de Barcelona.
En aquests dos mesos, eh? Per tant, en aquest sentit, crec que no ha estat encertat en dir mireu als altres, no? És a dir, això per començar. Segona, crec que està bé escoltar un alcalde, sigui de la ideologia que sigui, quan parla de tipologies de persones. Val? Crec que això està bé. Però, per altra banda, és un alcalde que ha fet molt populisme, amb el que deia l'Arturo, en fer apologia de faig fora la gent i els deixo al carrer. Jo podria estar d'acord en determinades coses respecte a l'ocupació, però la llei diu faig fora la gent i els hi donen una solució. Tu no pots... És a dir, crec que la frase ha de ser completa, faig fora la gent, d'acord, i els hi donen una solució.
Quina és la solució?
El que no pot ser és dir faig fora la gent i que se'n vagin a sota un pont. Val? I llavors hi ha un altre element, tampoc, de... que jo també tindria en compte, és que hi ha qüestions polítiques i humanes que és molt arriscat fer-ne ideologia. Vale? Llavors, que avui, jo entenc, que no sé què havíeu pactat en l'entrevista i tal, que l'alcalde no vulgui ni tan sols parlar amb l'entitat, d'acord? Potser no era un debat i potser no era el moment.
No, no estava previst, però ja que feia una apel·lació directa, pensat, exacte, jo, si fos l'alcalde, m'agradaria respondre a l'apel·lació directament. No ha volgut respondre, doncs després ja la respondrà, però, en fi...
Vale. Potser no volia fer un debat, però es preveia una certa hostilitat. Llavors, jo crec que hi ha determinats espais on val la pena que a nivell municipal les coses tinguin treballades. I al mateix temps dic una altra cosa. Val la pena pensar que la xarxa social no és només de l'Ajuntament. I aquí també s'ha fet ideologia, perquè si no ho pot fer tot l'Ajuntament, però hi ha entitats que estan fent la feina, intentem col·laborar entre tots. Perquè el que no pot ser és que els hem tret les ajudes a les entitats perquè no sé què, o no en donem perquè no sé quant. Escolta, si l'Ajuntament no ho pot fer tot, hi ha gent disposada a fer coses, intentem coordinar... Desconec el cas de Badalona i, per tant, no vaig més enllà, eh? Però és a dir, no només és cosa de l'Ajuntament, és cosa de tots, però si és cosa de tots, tothom hi hauria de posar de la seva part. I, evidentment, el que té més responsabilitat és el que té més poder, i en aquest cas és l'alcalde. No?
Jo crec que no volia parlar amb les entitats per una raó. És a dir, ell es dedica des de fa un temps a fer veure què fa quan fins a aquell moment el que havia fet és desfer, perseguir i expulsar a les persones sense sostre. El que passa és que va tenir una actuació que tothom vam poder veure, perquè es va focalitzar molt en el cas de Badalona i el desallotjament de la B9, i tots vam veure un alcalde que feia exhibició d'una actitud inhumana, d'una actitud prepotent, d'una actitud de persecució, de donar la raó als veïns xenòfobs i racistes. Llavors, això ho hem vist tots, i ho hem vist com les imatges, inclús hi ha una denúncia de fiscalia contra l'alcalde per unes declaracions que van fer, que tots hem pogut sentir també. Per tant, no li interessa una confrontació amb el Carles Segués, perquè el Carles Segués sí que coneix bé tota la història recent, sí que coneix bé com estan les instal·lacions que hi ha, quins serveis socials s'estan aplicant, i per tant, aquest fer veure què es fa, però no, però en realitat no s'acaba de fer el que s'ha de fer, doncs és l'estratègia que està seguint per intentar amortiguar d'alguna manera el descrèdit i el desgast de la imatge que va tenir per l'actuació del B9.
Ferran. Sí,
no, és una qüestió que és innegable. El senyor Albiol no té voluntat d'afrontar aquest tipus de problema, més aviat al contrari. I si no, el tema no seria que hagués de tancar un centre per qüestions arquitectòniques i de seguretat, sinó quan té previst reobrir-lo, quines alternatives hi ha sobre la taula, però sobretot, quin és el nou centre que pensa obrir? Allà mateix, en té un altre de previst? No, és evident que no. No vol tenir un centre d'aquestes característiques a Badalona. Punt. I per això el que cal és una legislació. Hi han coses en tràmit i és una vergonya que el Parlament de Catalunya no tiri endavant una legislació que estipuli que les ciutats d'una determinada dimensió han de tenir aquest tipus de centres, aquest tipus d'equipaments socials, i obligar els municipis a tenir-la. I una última cosa, molt ràpida, Ricard. Com que has dit tu el nom, doncs ja, que el millor que podem fer és referir-nos així. El Jordi, si s'hagués quedat a casa seva, que no sabem si estaria vivint o no, sense pagar el lloguer, per algunes forces polítiques, com la del senyor Albiol, i per el senyor Albiol, i per a Junts, i per al PP, seria un ocupa, al qual se l'ha de treure patades de casa. Un ocupa. Vull dir, l'alternativa de les famílies que no es poden quedar a casa seva quan tenen dificultats és morir al carrer. Això és indefensable. Vull dir, quan tu no tens recursos de serveis socials per donar resposta a aquestes situacions, ni els vols tenir, i a sobre a la gent que passa aquestes dificultats... Ho dic perquè moltes vegades s'intenta transmetre la imatge de que aquests ocupes, aquesta gent que es queden a casa, són uns desganats que no volen treballar, que no volen pagar el lloguer i no sé quantes coses més. No, hi ha gent que són treballadora, que s'han matat treballant, que és el carnisser que t'ha estat servint carn tot el punyetero, tota la punyetera vida, vale? I que tu amb aquest carnisser després no li pots dir que és un ocupa, que no vol treballar i que el que s'ha de fer és buscar-se la vida.
Jordi, breument, sisplau.
Jo, com que sóc molt sensible amb aquest tema i he demanat i he criticat l'Albiol per fer propaganda política d'aquell fet de fer fora la gent, crec que també tu, Ferran, aquí has anat a un punt de simplificació que és molt injust.
No, és el que sento al Congrés dels Diputats.
Perdona. No, doncs no ho has escoltat bé. Perquè l'alternativa a dir que qui no paga ha d'abandonar per no institucionalitzar l'ocupació, en la qual jo ja estic d'acord, passa, per exemple, perquè sigui l'Estat qui assumeixi el no pagament.
Però és a dir, ja està previst.
No es fa. I el que està fent l'Estat... El que està fent actualment l'Estat és que assumeixi els costos de manca de vivenda pública al privat. I això crec que tampoc es pot admetre. Però és dir, tot el que falla que ho assumeixin els privats. Però no pots, el que no pots dir és que qui estigui contra l'ocupació està condemnant la gent a morir-se al carrer. Això no es pot dir.
La Generalitat no fa això. Els ajuntaments, en aquest cas l'Ajuntament de Badalona, no posa serveis socials. Bueno, llavors, la gent que té dificultats...
I qui ho ha de pagar, això? El privat petit?
Bueno, jo crec que jo he sigut molt explícit.
Això ho ha de pagar el privat petit?
Bueno, però tampoc cal transmetre la idea de que la gent que té dificultats econòmiques i que és gent que tota la vida ha intentat guanyar-se la vida de la forma més decent possible, el dia que té dificultats econòmics, és un marginal de la societat. Vull dir que és la idea que s'està transmetent. Jordi, és la idea que s'està transmetent.
D'aquí a dir que si se'ls fa pagar o es busca una altra alternativa se'ls condemna a morir al carrer, això és fals. I dos, donem una solució. Si l'Estat falla, qui no pot assumir això és el petit propietari.
Són les 9:17.
És que no ha de fallar.
I mentrestant, la guerra de l'Orient també ocupa totes les planes avui de la premsa. Nit també de forts bombardejos a Teheran. Ens ho relatava a primera hora Catalina Gómez Ángel, corresponsal a la capital iraniana.
Alrededor de las 5 de la mañana empezaron esos ataques que había anunciado Israel basados en el centro de Teherán. Fueron en diferentes edificios y dicen que están relacionados nuevamente con el complejo del líder supremo y con algunas instituciones de la guardia.
Ara en parlarem també del paper d'Espanya, també del paper de Pedro Sánchez. En farem amb Rafael Grassa, professor emèrit de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. També amb Ágora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. I d'aquí a pocs minuts, Javi López, vicepresident del Parlament Europeu, al Matí de Catalunya Ràdio.
Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
Doncs el que vostè vulgui.
Que bé? Segur?
I tant.
Ah? Entesos. Però 2 hores, per exemple?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
Sí.
Doncs les que vulgui.
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl 500 grams de Burger Meat de vedella per 4,39. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus Capritxos Deluxe, la segona unitat al 50%. Lidl, val la pena.
Especial 8M a TV3.
Go out of my house!
La Manal planta cara a l'ocupació israeliana a dones en lluita.
Tota la vida he vist que la meva família ha anat perdent gent.
I després... els reptes de posposar la maternitat.
Jo no tinc 22 anys, jo tampoc.
Especial 8M, Cisjordània, Dones en lluita i Mares. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Uau!
Arriben els Wow Days amb descomptes a fins al 25% en vehicles nous, quilòmetre zero i educació al Quadis Autocentre de Sant Boi. Preus únics en totes les nostres marques. Honda, Kia, Mercedes, Smart, Nissan, MG. Visita'ns del 12 al 14 de març al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es, Arturo Puente, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
I a aquesta hora també podem saludar l'eurodiputat del PSC i vicepresident del Parlament Europeu, Javi López. Senyor López, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Bé, seguim aquesta actualitat internacional tan preocupant.
Gràcies avui per acompanyar-nos. No sé com ha seguit des de Brussel·les aquesta primera setmana de la guerra a l'Orient Mitjà.
Home, una setmana on Espanya ha marcat la diferència, i la veritat és que hem estat portada de la política global i de la política internacional. Malauradament avui hi ha moltes capitals europees, no?, i molts dirigents que crec que funcionen amb una espècie de sec atlantisme, no?, com un moviment reflex de suport a les decisions que Washington pren, però en el transcurs d'aquests últims dies crec que la posició d'Espanya de rebutjar una intervenció unilateral, preventiva, il·legal, sense l'acord i el diàleg amb els socis, sense tenir la OTAN ni Nacions Unides entremig, ha acabat guanyant suports, no?, i complicitats. Només cal veure el que Gran Bretanya o França ha acabat dient al final de la setmana i el que deia al principi.
Espanya sí, però Europa ha costat trobar una posició i encara costa veure, explicar, diguéssim, quina és la posició comuna sobre aquest conflicte. El ministre Álvarez, per exemple, ahir en aquest programa ens deia que havia rebut en privat el suport de molts líders europeus. No sé si vostè ha pogut parlar amb algun representant, per exemple, d'Alemanya, sobre el lleig que Merz va fer a Sánchez a la Casa Blanca, per exemple.
Sí, he parlat amb alguns companys de l'SPD, no?, que estaven escandalitzats amb la manca de coratge del seu canceller, el senyor Merz, que va ser incapaç de donar resposta. Jo crec que hagués estat diferent si hagués estat Merkel, si hagués estat Scholz, també si hagués estat Macron. O sigui que també no crec que sigui una qüestió de colors només polítics, en aquest cas. La qüestió és que davant de Trump, si som un mosaic de pors nacionals, acabarem devorats per la seva voluntat. Això és el que ens passa, i només defensant sobirania europea, només aplegant-nos i siguem capaços de també ensenyar les dents quan cal i defensar els nostres interessos, i en aquest cas els nostres interessos passen inevitablement per la defensa del dret internacional, perquè a més és una guerra que acabaria per nosaltres també les conseqüències, o sigui, això acaba durant mesos, és el que cal fer.
Avui, per exemple, hi ha una enquesta del País que diu que un 42% dels espanyols fan costat a Pedro Sánchez. També s'ha llegit en clau interna aquesta posició del govern espanyol?
No, jo crec que el govern espanyol pren aquesta postura perquè és coherent i consistent amb la resta de decisions que ha pres en la política exterior durant els darrers anys, no? Òbviament té a veure amb el que pensen els espanyols, però és la responsabilitat del govern donar resposta a l'opinió i reflexar l'opinió, no?, i els principis i els valors dels espanyols. Però la veritat és que és una postura molt consistent amb el que ha fet a Espanya durant els darrers anys, amb Ucraïna, amb Groenlàndia, amb Gaza. Sempre s'ha guiat la posició, la identitat pròpia de la política exterior espanyola, moltes vegades amb matisos amb la posició europea per la defensa del dret internacional, i em sembla consistent que també ara ho faci, no? I a més, per cert, no és el primer cop que Espanya li diu que no als Estats Units, no? L'any 86, Felipe González va dir no a utilitzar les bases americanes espanyoles a un bombardeig que no tenia cobertura legal internacional a Líbia. Què es va fer? És a dir, això no és exactament nou.
En això hi ha un nou capítol, que és la decisió d'Espanya d'enviar un vaixell militar a Xipre. En concret, hi ha una fragata, que és aquesta fragata, la Cristóbal Colón. Recordem que Espanya és un dels països que ha decidit enviar suport militar a Xipre i que va rebre un atac iranià, que per això l'envia. I el Partit Popular en això ja ha denunciat que això no encaixa amb el no a la guerra. Com ho interpreta vostè? Com llegeix aquest moviment? I si vostè creu que és compatible amb el missatge de Pedro Sánchez?
No, aquest moviment és especialment oportú, diria, i necessari, perquè nosaltres hem de ser capaços d'enviar el missatge als nostres socis a Europa de que nosaltres rebutgem un atac preventiu il·legal sobre l'Iran. Però això no significa que deixem d'estar compromesos amb la seguretat col·lectiva i que som un soci fiable i que som conscients de les amenaces que pateixen els nostres socis i que treballem conjuntament en el si d'Europa, de la Unió Europea i de la OTAN per la defensa conjunta i comuna. No és manca de solidaritat el que passa amb nosaltres, amb Iran. I com es reflexa aquesta posició? Doncs dient, nosaltres, com ja fem el flanc est, hi ha més de 1.500 soldats espanyols al flanc est europeu, als països bàltics, a Romania, hi ha capacitats militars desplegades. Avui que hi ha amenaça sobre Xipre, hi ha una fragata que estava a prop, s'apropa a ajudar a la defensa comuna d'Europa. I a més, sobretot, perquè hem d'enviar el missatge de que els europeus ens volem fer càrrec de la nostra seguretat. De fet, bona part dels problemes de dependència o de subordinació o vassallatge, com li vulguis dir, en posicions polítiques europees, tenen a veure amb la nostra dependència en matèria de seguretat de Washington. Així que sí, nosaltres estem compromesos, som solidaris amb la seguretat europea. I això és molt diferent d'ajudar a una decisió unilateral, preventiva, sense marc legal, sense comptar amb els socis, sense un pla establert pel futur, sense tenir en compte els desastres de l'Orient Mitjà i les intervencions militars en els últims 25 anys que ha pres els Estats Units. I per això li molesta tant a l'oposició, al PP, perquè aquesta distinció és tan important per fer fora.
És l'eurodiputat del PSC, vicepresident del Parlament Europeu, Javi López. Gràcies per acompanyar-nos i felicitats, que em sembla que has acabat de ser pare.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi bé. Ens acompanya també Rafael Grassa, professor emèrit de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Rafael, bon dia.
Bon dia.
Ara parlàvem d'aquest fet, diguéssim, de que Espanya hagi enviat una fragata a Xipre per protegir l'illa, diu, per possibles atacs. Recordem que vam veure com la Casa Blanca fa dos dies deia que Espanya estava cooperant militarment amb Estats Units. Finalment, la Moncloa ho va desmentir. No sé si vostè interpreta aquest fet com un fet de cooperació militar.
A veure, hem de posar les coses al context. Això és irrellevant amb el tema del conflicte que tenim ara i el risc que hi ha. Ho sento. Clausewitz ja parlava de la boira de la guerra, de totes les dificultats en aquest sentit. Aleshores, primer, el que ha fet el president Pedro Sánchez és perfectament legal i està articulat amb l'article 2 del conveni de 1988 amb els diversos annexos i renovacions que hi ha hagut, perquè diu clarament que les bases s'han d'utilitzar en el context del territori de la OTAN. Si no és així, ha d'haver-hi una autorització. Per tant, res a feure. I l'altre, com ha explicat el Javi López, efectivament, però també recordem-ho, Xipre ha rebut un atac d'un dron que el mateix Regne Unit ahir va reconèixer que no havia sortit d'Iran, sinó probablement del Líban. Un sol dron, a l'igual que hi ha hagut un míssil que sembla que també havia sortit, o un dron del Líban, que va arribar a Turquia. Són els dos que hi han hagut fora. Fins ara, l'atac més important que hi han hagut fora i dels que hauríem de parlar avui és, sobretot, l'intent d'extendre per part d'Iran del tema Azerbaijan, a Serí, perquè això té que veure amb un petroducte important que passa per Azerbaijan, Geòrgia i Turquia, i que va sortir a la Mediterrània, i per el que rep Israel el 30% del petroli que li compra Azerbaijan, i després l'intent de CIA i Mossad conjuntament de portar la guerra interna amb els balutxis des del Pakistan, que han estat massacrats per Pakistan en el mes de maig del 2025, que recordem, és un país aliat amb dificultats a vegades, però aliat amb els Estats Units, i també d'atacar des de Síria i des d'Iraq els kurds, els peixmergues, diguem-ne kurds, en aquest sentit.
Està fent una fotografia d'una guerra totalment regional, per tant...
Regional i internacional.
Internacional.
Si em permets, si jo hagués d'avui a dir de la guerra els informes, diria, primer...
Una guerra il·legal?
és il·legal, sens dubte, però sí? Això no és cap problema. No. És tan il·legal com va ser l'agressió russa a Ucraïna.
Yeah.
El dret internacional serveix per poquetes coses, però serveix sobretot si sempre l'utilitzem igual. I el dret internacional el que diu, les dues úniques maneres d'utilitzar la força legalment són legítima defensa individual i col·lectiva que permet l'atac anticipatori, és a dir, uns segons abans de que t'ataqui l'altre, però no el preventiu. Per entendre'ns, si jo entro en un bar i dic que els d'ulls blaus em volen matar i me'l disparo, això és il·legal. Si l'altre intenta treure la pistola, clar, com les pel·lícules
de l'Oest... Estats Units ha fet servir un argument que és ridícul, que diu, com que jo sabia que a Israel volia atacar l'Iran, m'avanço i ataco.
Això és el que va dir Marco Rubio, sí, i que després...
És un argument que seria com el dels ulls blaus, diguéssim.
Efectivament. Però, si em permeteu, el tema és que la guerra no ha acabat avui, continuarà.
I fins on arribarà aquesta guerra?
Mira, la primera cosa que cal detenir és que el règim iranià teocràtic, terriblement repressor, no ha col·lapsat ni col·lapsarà a curt termini. L'única possibilitat és creure una revolució interna, però aquesta revolta interna no té massa crítica. L'han d'importar des de fora. O bé, intentar intoxicar la població jove, que ja ha patit de 30 a 40 mil morts des de desembre, a que surti als carrers sense res, o que els balutxis i els azeris i els kurds ataquin des de dintre en armes, com han fet donades pel Mossad.
Que això es va especular que uns kurds ja estaven rebent armes d'Estats Units...
Però això ja ho han fet... Quin és el problema? Els kurds han estat utilitzats per totes les parts des de 1919 i sempre els han traït. Sempre. Pensem el que ha passat a Rojava, ara, a Síria, diguem-ne, en aquest sentit.
Que els kurds són moltíssims en aquella zona.
Són moltíssims. Els kurds estem parlant de la minoria sense estat més important del món. Entorn a 20 milions de persones. Els balutxis, que estan situats entre Iran, Pakistan, sobretot, i Afganistan, i una miqueta al Turkmenistan, diguem-ne, són entorn a 10-15 milions de persones. I parlen diverses llengües. Però els balutxis, des d'on poden atacar és a Pakistan, que els ha matxacat sistemàticament. Intentar desestabilitzar el règim iranià trencant-lo és un perill enorme per la regió. I pensem en una altra cosa. La cadena de subministraments. Aquest és el tema fonamental. Fins ara, a Aràbia Saudí només ha atacat Iran a la refineria. Però pot intentar fer-ho a... també el petroducte de l'est-oest que va des del principi d'Aràbia Saudí fins a la Mediterrània, i que és clau. I pot intentar fer-ho amb Azerbaijan.
Azerbaijan és el subministrador del 30%
del petroli
d'Israel.
Del petroli d'Israel.
Aquí ho vendríem mal.
I és un país especialment important en aquest sentit. Insisteixo, i és un gasoducte, un petroducte important perquè passa per tres països, Azerbaijan, Geòrgia i finalment Turquia fins a arribar a la Mediterrània. Però recordem, l'estret d'Hormuz no està totalment tancat, però ningú l'utilitza. La volta pel Cap de Bona Esperança significa $1 milió addicionals en combustible per cada gran vaixell de contenidors. I 6.000 quilòmetres més, és a dir, uns 15 dies més de ruta. Això està afectant a les cadenes de subministrament. Hi ha una peça que no s'ha mogut encara, jo espero que sigui per feblesa, perquè Iran és prou racional, que és intentar tancar l'altre estret de la zona, Bab el-Mandeb, que és el que porta el canal de Suez. Mm? I aquest significaria que tampoc poden passar vaixells per al canal de Suez. En aquest sentit, la cadena de subministrament és important. I després, recordem, per tant, la situació ara és enormement perillosa per risc d'escalada. Ahir, per exemple, què va fer Iran? Va fer dues coses perilloses. Una, utilitzar bombes de dispersió de fragmentació. Les havia utilitzat el 2023. Israel, de seguida, protestant que estan prohibides, però Israel les utilitza al Líban des del 2006, en condemnes de Nacions Unides. Són armes que estan prohibides per una convenció des del 2008, diguem-ne, perquè són bombes perilloses, perquè el míssil, quan explota, deixa anar entre 200 i 500 bombes individuals que cauen per gravetat, lliures, i que van a diversos... I que quan es queden a terra són gaire com a mines contra persona. Després poden explotar. Però aquest risc és important. I si per fos poc, a Bahrein van atacar per primera vegada cadenes de subministrament, jo crec que simbòlic, però van atacar ahir Amazon. Amazon a la zona.
Per això parlem de guerra internacional.
És una guerra internacionalitzada que què intenta fer Iran? Un règim del que, òbviament, no ens podem enrefiar, al més mínim. I ha demostrat que té una capacitat de repressió brutal. sense cap tipus de problema, des del desembre fins ara, amb les revoltes internes. El que intenta, bàsicament, és pressionar algun dels estats del Golf Pèrsic perquè pressionin Estats Units i intentin aturar les coses. Però les conseqüències seran llargues i les veurem. Jo crec que hi haurà canvis amb la propera setmana, però ho haurem de veure. Mm. El front intern nord-americà no el té tan senzill. En aquest moment, com a mínim, el 50% de la població està en contra de la... i els republicans estan dividits.
Ferran.
Sí, jo crec que, clar, el gran problema de l'operació militar, tal com està ara mateix, és si es pot entrar... Si es pot ocupar el país o si el que és l'operació terrestre, no? Doncs jo confiar molt en els kurds no hi confiaria, no només pel que explicava... El que explicaves tu, que tens tota la roba, i és que fa setmanes que els han traït, vull dir, fa setmanes que els han deixat en mans d'un dels principals líders d'Al-Qaeda, el terrorista més buscat, que ara resulta que és un president homologable, i retirem a les úniques forces democràtiques de la regió, que són les forces democràtiques kurdes, els retirem el suport, als Estats Units els retira el suport i els deixa en mans d'això. Però bueno, jo a la primera guerra, vull dir, perquè parlem dels kurds com a 20 milions, però a la primera guerra, doncs, vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-me amb Barzani. I, home, Barzani, Talabani, clans del Kurdistan iraquià que havien estat enfrontats entre ells, que evidentment eren enemics agafèrrims del PKK, que era que el partit dels treballadors kurds de Turquia, que a més, ara, vull dir, la pròpia conjuntura amb la inestimable ajut del Mossad en la captura d'Ocalan han aconseguit que deixin les armes. Per tant, bona part de l'èxit dels kurds en la guerra contra ISIS a Síria és gràcies a la participació de les milícies del PKK que van anar en ajuda de la resta de kurds de Síria. Ara no, tot això no hi és. Per tant, veig difícil que els kurds puguin tenir una operació terrestre molt significativa en aquesta guerra. I la següent reflexió, que és en termes de seguretat internacional, que al final, com a europeus, és el que
implica,
vull dir, aquest atac a Iran, aquesta operació, què ens aporta? Si tenim en compte com ha quedat Iraq, si tenim en compte com ha quedat Líbia, si tenim en compte el que deia de Síria, amb un dels terroristes més buscats al capdavant de Síria, si tenim en compte que els talibans continuen a l'Afganistan, què ens aporta aquesta operació?
Totalment d'acord. Tres informacions derivades d'instituts militars nord-americans que són bàsicament pro-establishment, és a dir, però són les fonts que podem utilitzar. Una, ha sorprès la capacitat de resistència del règim, que no només està utilitzant míssils balístics i míssils de creuer, que ja en sabíem, però de míssils balístics es calculava que tenia uns 3.000, en va gastant, sinó que ara està utilitzant drons. Hi ha una derivada interessant en aquest sentit, que és la relació entre aquesta guerra i la d'Ucraïna. Mm. Estats Units ha demanat als contradrons que ha experimentat en l'últim any i mig a l'exèrcit ucraïnès, perquè els Shaheb, els drons aquests que es diuen suïcides, que són simplement d'un sol ús, no és que siguin suïcides, sí. Això ja és metàfora exagerada, diguem-ne, costen 20.000 dòlars. Un missil Patriot, que no sempre encerta, costa 1.500.000 de dòlars. I no n'hi han. En aquest moment, en tanta utilització a Ucraïna, en tanta utilització a Israel, la fabricació no dona de si. Iran fabrica entorn a 400... fabricava, no sé què ha passat amb les bombes ara, 400 drons d'aquest tipus nou al dia. I Ucraïna fabrica entre 800 i 1.500 cada dia. Per tant, està demanant envieu-m'os, perquè no és el mateix gastar una cosa que una altra. Hi ha una guerra de desgast. Segona cosa important, hi ha un risc de descontrol. La portada de The Economist d'aquesta setmana. Guerra sense estratègia. No se sap què es vol bé, o van canviant, ni hi ha pla B i pla C de sortida, i això ho has de tenir sempre. I tercer, com tu deies, enviar tropes de terra, segur. Cap guerra s'ha guanyat ni cap canvi de règim s'ha aconseguit des de l'aire. Això és una constant des de la Segona Guerra Mundial, com a mínim, i abans. Aleshores, què pot haver-hi en aquest sentit? Si a terra no envies tropes nord-americanes,
i no s'enviaran, sí, sí,
pel control del territori, això és inviable.
Milagros.
Sí, a mi m'interessen, de tota aquesta situació, dos derivades importants. Una de les coses que pot modificar l'esdevenir d'aquest conflicte és també el lío intern que pot tenir i la reacció interna que pot tenir Trump al seu país. S'està parlant aquests dies, hi ha bastants articles que es publiquen, d'una fracció del trumpisme que està plantejant declarar un estat d'excepció per intentar controlar les eleccions de Mr. Mini, etc.
Un impeachment, sí.
Exacte. I després l'altra qüestió és que, com hem vist amb la guerra arancelària, fins ara el món estava... La portada del The Economist és molt expressiva d'aquest estat d'ànim que s'està creant en el món. Fins ara havien tingut una guerra arancelària que havia creat inseguretat econòmica i que la gent no sabia a què atenir-se. Però ara Trump ens està arrossegant a una guerra militar que tampoc sabem a on porta, ni qui la dirigeix, ni com va. Llavors, això es genera... està generant aliances adverses contra Trump, com ha passat en el comerç, que molts països s'han alineat amb altres per intentar fer front a l'ofensiva comercial de Trump. S'està generant una nova geopolítica per part de les potències mitjanes, Brasil, sí, Canadà, Europa, etc. I quin paper creus que pot jugar Xina, que està celebrant aquest...
Xina...
Ja sé que te demano...
No. A veure, Xina. A Xina li interessa la regió, no el règim iranià.
Clar.
I si cal, el deixarà. Xina és bàsicament un actor pragmàtic. Recordeu aquell refrany que utilitzava Felipe González. No m'importa si el gat és blanc, gris o negre, sinó que caci ratolins. Diguem-ne, això és un refrany típic de la política xinesa. A Xina té febleses, és a dir, Xina té una vulnerabilitat important, energètica. El petroli tot li importa de fora, tot i que li importa i després refina i ven. És un gran venedor de petroli, sí, sí, a la zona asiàtica. Però, de moment, està cobert. L'any passat va comprar de l'ordre de 11 milions de barrils per dia. Per tant, té reserves. Però compra un 80% de la producció de petroli iranià, que, recordem, és baixa perquè porta 40 anys de sancions, diguem-ne, en aquest moment. Aleshores, Xina, el que li pot interessar, bàsicament, quina és la guerra de Trump a llarg termini? Tocar-li el voraviu per la part energètica. Venezuela
és
i Xina, clar, que és la mateixa idea al subministrament, però té solucions alternatives. Segona qüestió, front intern. Això és important. Recordeu que va fer el gener de 2025, fa 13 mesos, Trump. Tres coses. Reduir el dèficit. Després, intentar que hi hagués un preu baix del dòlar. I tercer element clau important des d'aquesta perspectiva, també controlar, diguem-ne, mecanismes de canvi. El preu del dòlar va començar a 1,4 en relació amb l'euro, diguem-ne, ara està a 800, continua sent relativament baix, i a ell li interessava que hi hagués una qüestió perquè fos un refugi. El dèficit. La guerra li costa als Estats Units, ho acaba de publicar el Pentàgon, no m'ho estic inventant, 1.000 milions de dòlars al dia. Per tant, si dura una setmana més, ja serà més gran el cost,
clar,
que el dèficit que va intentar treure Elon Musk.
Sí, sí.
Per tant, tenim una situació interna i, efectivament, persones com Eric Prance i d'altres, del MAGA, ja han dit que hi ha dificultats i, insisteixo, les eleccions de mig termini són claus,
són claus,
les enquestes,
sí,
van
però
malament.
Fins ara als Estats Units, quan hi havia, és a dir, quan anaves malament internament, feies una guerra i això funcionava. Ara això no està tan clar.
Però saps què és el que jo crec que... El que pot passar en aquest moment és pressions d'alguns països indirectes per donar-li una sortida i que l'ego exageradament brutal de Trump pugui dir hem guanyat la guerra.
Però si no,
recordeu
mai
com el Saddam Hussein, que va dir després de les derrotes del 2003 que havia guanyat
no
la mare de totes les batalles?
No té límits,
em però sembla. Però l'ego és tan gran que no té
Jordi.
No, és que l'està a punt d'interrompre un pell de cos perquè acaba de rematar la pregunta, que és amb quin objectiu creu vostè que ha començat aquesta guerra, Trump?
Jo crec que no ho sap. Crec que el que va ser més sincer és Marco Rubio, quan se li va escapar i va dir sabíem que Israel intervindria, no el podíem aturar, i si Israel exacte intervé, jo rebo, i per tant m'anticipo per tal. I a partir han canviat les qüestions. Crec que és un error. És veritat que hi havia dues informacions importants. Una, mal càlcul, com sempre, de És a dir, la CIA només ha encertat en els últims anys una cosa. Se li ha de reconèixer, la d'Ucraïna. Jo no m'ho vaig creure i aquesta vegada van encertar. Diguem-ne. Però la resta no va encertar en cap. I la segona cosa important en aquest sentit que pot és dir, efectivament, Israel havia dit que seguint a l'ayatolà, a Khamenei, hi havia una reunió prevista el dissabte al matí al centre, diguem-ne, de la residència i al centre operatiu, i que hi havia una finestra de carregar-se'l. A partir d'aquí, tot s'ha desmadrat. I ara han de buscar una fórmula per solucionar això. Insisteixo, la fórmula només és... Depèn de dues coses. Que Iran no exageri amb les represàlies i no se li escapi de control. Per això crec que els UCIs encara no han intentat tancar a l'estrat de Bab al-Mandeb, perquè allò seria ja una escalada important, que no hi hagi més errors com torpedinar un submarí a Sri Lanka, per favor, que a més estava en missió diplomàtica, no estava participant en la guerra, això no ha quedat molt bonic, i segona cosa, que Estats Units tampoc faci cap bestiesa. Però hi ha una setmana d'incertesa que haurem de veure què passa i què passa amb els mercats.
Jo tinc la sensació...
Breument, sisplau, Arturo.
Sí, molt ràpid. No, per preguntar sobre una qüestió que jo crec que és ara mateix on estem, que és la sensació que la guerra s'allargarà sí o sí. És a dir, ni el règim caurà, es desmoronarà, ni tampoc Estats Units pot ara recollir cable, que es diu ara. I, per tant, la guerra s'allargarà. És veritat que estem veient que Iran té una resposta continguda, per dir-ho d'alguna forma, eh? No estic menys tenint-la.
Menys continguda que el juny, però bueno.
Sí, no estic menys tenint-la, però dic que no està posant tota la carn a la graella ara, i, en canvi, potser Estats Units, sobretot Israel, sí que l'han posada. Com ens hem d'imaginar d'aquí a... 3 setmanes, 4, un mes, ja sé que estic demanant molt, però vull dir, una guerra que segueix en aquest nivell o que vagi baixant, com ha passat una mica amb Ucraïna i Rússia?
Ho veurem entre avui i dilluns, dimarts. Vale. Jo crec que ha d'haver-hi un intent de frenar i em consta que algunes de les monarquies del Golf of Ben, el qual no vol dir que les coses funcioni. Mm-hmm. Penseu que l'atac, per exemple, a Qatar va anar, un dels atacs, aquí no ha sortit a la premsa, contra una planta desalinitzadora. Al Golf Pèrsic viuen 100 milions de persones i les reserves d'aigua sense les plantes funcionant duren 4 dies i després passen 7, diguem-ne, i es moren. Després van atacar, hi ha hagut 6 atacs a Oman. Oman era l'intermediador, sí. I Oman a sobre no és ni sunita ni xiita, és abadí, és un altre tipus d'islam, que és molt més tranquil, etc. Aleshores, la situació és complicada, passarà d'això, però jo crec que l'escenari raonable i el que s'hauria de pressionar, i espero que també ho faci, és per aquests interessos. Per què ha anat el Regne Unit? Per què està anat França? Perquè tenen interessos a la zona, interessos molt importants. Recordem, els kurds no van poder ser independents com se'ls havien promès en el 1920 perquè British Petroleum va trobar petroli. I va dir que no podia ser, que no es podia aplicar l'autodeterminació. I per això els kurds estan dividits entre 5 estats.
Ho hem de deixar aquí. Rafael Grassa, com sempre, un plaer escoltar-lo. De veritat, gràcies per acompanyar-nos, professor emèrit de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Ferran m'apunta un paper i l'Europea, saps?
Bueno, i Macron davant d'un submarí. Macron amb el rearmament nuclear.
Perdona, molt breu,
Rafael? Molt breu.
Sí.
Macron està lluitant també per temes interns i està utilitzant una retòrica que és falsa, que serà el paraigües nuclear europeu. Us ho diré clarament. Perquè fos el paraigües nuclear europeu, ha de tenir molt més armes nuclears de les que té, i ha dit que les farà, i segona, els 27 membres de la Unió Europea haurien de sacar del Tractat de No Proliferació Nuclear, si no és inviable, i això és il·legal.
Rafael Grassa, gràcies per acompanyar-nos, farem una pausa i de seguida Giselle Pellicó. Ara tornem.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. A l'hora d'omplir el cistell de la compra, m'estimo més gaudir de més qualitat i més varietat per poder triar. Per això confio en Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Disposen de serveis exclusius, com el servei de cocció de marisc o el tall i envasat al buit de pernils i espatlles. I, per descomptat, marquen la diferència en productes locals, sostenibles, ecològics i també de l'obrador El Corte Inglés. Que busques un vi reserva d'edició limitada, un llobarro de pesca sostenible o un pernil de glaç 100% ibèric o de la marca més exclusiva? Aquí els tens. I així amb tot el que vulguis. Des de qualsevol marca, incloent-hi els productes al Corte Inglés Selection, fins a totes les denominacions d'origen o indicacions geogràfiques protegides de vins, formatges, fruita i verdura, carn, conserves vegetals, peix... Si tu demanes més, aquí tens la resposta. Supercor, Hipercor i Supermercat del Corte Inglés. Ets tot un fan de la sèrie de Netflix de Bridgerton? Endinsa't en l'univers Bridgerton a la primera planta del Cort Inglés de la plaça Catalunya. Un espai experiencial inspirat en la sèrie on podràs descobrir propostes exclusives de marques i productes especials. Vine, viu l'experiència i converteix-te en tot un personatge Bridgerton. Res més per avui. Bon cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat. Uf, sempre estem igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines que ajuden al sistema immunitari.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi, moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, a General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa. El zero a l'esquerra, que no val res. I el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
No hi ha manera, Al. No me'l puc treure del cap.
Aquest ritme, di.
No, el fet que costi tan poc fer una bona compra, Aldi.
Normal. Fa sentir tan bé que jo tampoc puc pensar en res més.
Ni tan sols en menjar?
Bé, això sí.
Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
De seguida, Giselle Pelicot, al matí de Catalunya Ràdio, però abans us acomiadarem. Avui Jordi Cominal, Ferran Espada, Milà Ospreu d'Oliva i Arturo Puente, Marisa Gil, Pol Forada. Bon dia.
Bon dia.
A banda de la Giselle Pelicot, avancem la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Després, el dilema amb la Glòria del Toro, l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó i l'Elisenda Pineda. Parlarem de moda i si hem de seguir aquesta moda a l'hora de vestir-nos o de comprar-nos roba.
Després, el filòsof Oriol Ferrés anirà fins a l'espina de l'actualitat. Aquesta setmana, amb la guerra desfermada a l'Orient Mitjà, reflexionarà sobre les armes amb un repàs històric que anirà des dels sofistes fins a Gandhi, passant per Maquiavel.
A partir de les 11, a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, un revolucionari, el xef Ferran Adrià, ens presentarà el Pla Gènesi, una extensa guia sobre com s'ha de fer un pla empresarial per obrir un restaurant i tenir èxit.
I tancarem setmana i programa amb la gran final del concurs pendent. L'Òscar Arjonilla, de Terrassa, l'oient que va concursar dilluns, tindrà l'oportunitat de guanyar els 200 euros en joc i convertir-se en el 8è concursant que ho aconsegueix aquest 2026.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Què?
Doncs deixa'm començar amb una cosa que has dit tu, Ricard, aquest matí, sobre un polític que no existeix i que el seu partit s'ha carregat per un motiu que no és el que dius.
Ah. I Vox expulsa definitivament Javier Ortiga Smith, fundador del partit, per una infracció molt greu.
Sí, un tal Ortiga Smith per una infecció molt greu.
No, que és urticària, les ortigues, i llavors...
Ah, clar.
Ja va... Potser per això he tingut un lapsus.
No era una infecció, era una infracció, en tot cas... Els altres també hem parlat aquest matí del no gaire a la guerra del govern de Pedro Sánchez. Per exemple, ho ha fet Carlos Herrera a la COPE.
O sea, guerra hay. Le guste o no le guste a este tío.
Y claro, la realidad te pone en evidencia. Si Irán ataca a Chipre, la Unión Europea manda efectivos a protegerla. Y nosotros, españoles, mandamos a nuestra mejor fragata, la Cristóbal Colón. Ah, pero nosotros no era no a la guerra. Si es para atacar Irán, no participamos en la guerra. Si es para defendernos de Irán, sí participamos en la guerra. Entonces son paparruchas.
Paparruchas. També n'ha parlat en Los Santos, que diu, entre d'altres coses, que Sánchez és un mentider, i en la seva argumentació acaba traient la dona del president espanyol.
Hemos mandado el mejor barco de guerra a Chipre, pero si Chipre cabe en ese barco. O sea, es todo ridículo. Entonces, ¿para qué lo dice? Porque son así. Les gusta mentirse a sí mismos. Por eso, cuando yo he visto esta mañana, 20 y tantos aviones salieron de España. Digo, ¿cómo? ¿Qué pensaría Begoña cuando dijo que estaba profundamente enamorado de ella? ¿Qué me estará haciendo este, supongo? ¿Porque estaba harto o algo así? Es una broma pesada.
I, evidentment, Federico s'ha tornat a referir a la malaltia de cor de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez assegura que no té. En Los Santos diu que és tan greu que el president espanyol ja comença a veure Franco.
Pero reconozco que lo de Sánchez es algo nuevo, es como una mutación. Yo creo que los dos agujeros esos que llevaba en el... que son dos, no uno, en el cuello, dicen catéter, yo creo que ha escuchado ya... La voz de Franco la escucha por la noche. Sánchez, estoy esperando. Yo creo que ahí está pasando algo gordo. Porque mientras decía que no a la guerra, salían 20 y tantos aviones de guerra para bombardear Irán.
I a la xarxa, Joel, què han dit? Va.
Doncs mira, la xarxa, Ricard, estan flipant amb l'alcalde d'Oleiros, a Corunya. Oleiros és un municipi gran de 35.000 habitants, dels més rics de Galícia, segons la Wikipedia, i té un alcalde comunista, el senyor Gelo García Seoane. Aquest senyor ja va saltar a l'actualitat estatal fa anys, quan va col·locar un monument al Che Guevara, al mig del poble, i ara ja ha tornat a saltar per la seva curiosa manera d'anunciar que s'obre la veda de caça del senglar a Oleiro. Han preparat el poble amb fotos d'un senglar amb la cara de Donald Trump i el text «Ábrese a veda». Ahir el va trucar el Nacho Abad i va passar això.
¿Está usted animando a que maten a Donald Trump?
Bueno, a Donald Trump debían matarlo, porque si no lo matan nos va a matar a todos.
¿Pero qué dice? No, por favor, eso no se puede decir.
No puede ser, es tolerable, ¿eh?
Gelo, no se puede decir que hay que matar a Donald Trump.
Es un amante de la caza. Bueno, es que esto es delito lo que está haciendo este señor.
Gelo. No, pero Donald Trump acaba de matar personas en
Pero quiere usted rectificar y cambiar, a ver si...
No, vamos a ver. Donald Trump es, en este momento, el terrorista más grande del mundo.
En fi, i de Galícia marxem al programa de la gran Toñi Moreno per viure un moment de gran grolleria. La Toñi truca una senyora, la Baldomera, que diu que sap molts refranys populars. Li pregunta pel seu favorit i la dona en diu un de bastant groller que provoca un riure de la Toñi Moreno, que a mi m'ha semblat mil vegades més groller que el refrany.
¿Cuál es tu refrán favorito, Baldomera?
Pues cualquiera de ellos. Buena gente lleva mi carro, tres putas y un boticario.
Què és aquest riure? I ara un moment delicat, Ricard, saber i ganar. Una petita confusió d'una concursant de nom Verònica va provocar durant uns segons que al programa pensessin que havien convocat una psicòpata.
¿Cuál fue la décima y última plaga de Egipto según el Éxodo?
Las langostas.
No es correcto, rebote.
Los niños.
¿Perdona?
Los niños. ¿Qué? Que los mataban a los niños, ¿no? Bueno. A los primogénitos.
Correcto.
O els gossos, també es podria dir.
O els patinets, però em sembla que a Egipte encara no existien. I acabem amb el que s'està convertint ja en el meu plaer culpable, Ricard. Les llàgrimes de milionari atrapat a Dubai. Un altre xupito, et porto avui. Aquests dies hem anat seguint el drama de l'Ofèlia, la pija de Masterchef, que per cert ja està a Espanya, sana i salva. Gràcies a Déu.
No? Els temes pendents, saber com està.
Si ja té Orfidal.
Doncs, estava molt preocupada perquè no tenia Orfidals, no?
Sí, se li estaven acabant i just ha aconseguit arribar a Espanya per comprar-ne més. Avui us presento, Ricard, el Guillermo. Ahir el van trucar d'Espejo Público i va explicar la seva terrible, corprenedora experiència d'estar tancat a un hotel de 5 estrelles sense poder jugar a pàdel.
Y nos dieron a cada uno una noche en hotel. A nosotros nos llevaron en principio al Hilton
Luego nos han traído al Sheraton, que es un 5 estrellas, que es verdad que no podemos usar la mitad de las cosas porque no se puede hacer actividades al aire libre. Es decir, tenemos la piscina y el mar, pero no te puedes bañar. Me explico, tienes las pistas de pádel, pero no puedes jugar al pádel.
Aparte,
tienes tres días. No te traes la actividad. Sí, pero es lógico, pero luego te permiten salir a la calle.
Ah.
Que... se li pot fer arribar ajuda d'alguna manera,
una crec que sí, ajuda humanitària,
psicològica, una abraçada.
Hem d'obrir un corredor humanitari.
Bé, hem de deixar aquí Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Ara farem una pausa, de seguida arribarem al punt de les 10 del matí, d'aquí un minut, i després entrevistarem avui al matí de Catalunya Ràdio Giselle Pellicó. Ens acompanya perquè presenta nou llibre i ens acompanyarà per explicar-nos també la seva història. Una dona que va ser una de les imatges i una de les icones també feministes els últims mesos a França, i també va rebotar i va ressonar a tot el món, i avui ens acompanyarà a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Aquest cap de setmana, el Tot Gira, ens preparem per al moment decisiu de la temporada.
Atenció! Dissabte obrim el programa a les 4 amb la transmissió del Llevant Girona i us acompanyarem fins a la TDT de l'Atlètic Club Barça.
Diumenge activarem el mode Champions. A dos dies que comencin els vuitens de final, analitzarem el Newcastle, rival del Barça.
També farem un ampli seguiment de la campanya electoral a la presidència del Barça.
A més, seguirem la Lliga ACB,